Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, oients de la veu de Navàs. Un diumenge més amb el programa de Ciència a l'abast de tothom. Parlarem avui de recursos, la seva tecnologia per extreure'n alguns de molt importants amb les aplicacions modernes. L'hem titulat El liti, un material en futur, perquè realment ho és. El liti és d'ampli aplicació, no haurem de parlar amb les bateries, els equips informàtics, electrònics, el cotxe elèctric, potser el que més, en el que més destaca, i també per, com a bateries per emmagatzemar grans, diguem-ne, quantitats, volums d'energia. Per tant, ens centrarem en el liti com un material en futur. Fa uns anys que la riquesa d'un mineral o d'un metall venia donada per la reserva que hi havia i la producció que tenia en un país determinat. L'alumini, per exemple, el coure, es parlava del ferro, del níquel, del crom, del zinc, del plom, del cadmi i d'altres. En el que portem de segle, la mirada s'ha focalitzat en la disponibilitat dels denominats materials estratègics, que només són uns quants. Entre ells el liti, l'or, el tungstè o wolframi, el cobalt, el vanadi, el coltan, format de niobi i de tàntal, i les famoses terres rares, 17 elements, que avui no tocarà parlar-ne, però algun dia potser sí. Per tant, un d'aquests materials, jo diria que està en boca de tothom, és el liti, bàsicament per les bateries del cotxe elèctric, però per moltes d'altres aplicacions, moltes, i que té un gran futur. Diguem que Europa és un dels continents amb menys recursos minerals del planeta, i això es tradueix en una forta dependència dels països extracomunitaris, com són, per exemple, el Canadà, la Xina, Austràlia, Estats Units, Brasil, Japó o Corea. Xina lidera l'explotació de les determinades matèries primes crítiques que la Comissió Europea vol protegir. Són unes matèries primes que tenen la funció, una gran funció sobre l'economia, es necessiten, i a més hi ha el risc de que n'hi hagi poques, de que escassegin. De les 27 matèries que es classifiquen així com a crítiques, Xina és el productor de 18 d'elles, per tant una gran majoria. Els minerals crítics o estratègics són essencials en el present i ho seran més encara en el futur, ja que una bona part de la tecnologia i de la tecnologia en general i de l'electrònica i les telecomunicacions, les famoses TIC, els necessiten per telèfons mòbils, per màquines de jocs, per exemple, per vehicles elèctrics o híbrids, per màquines d'alta tecnologia, fins i tot els hospitals, per equips espaials de l'espai i molts d'altres. Anem a parlar de què és el liti. Què és aquest element que avui ens porta aquí al programa de Ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs? És un metall blanc de color platejat, una miqueta, blanc platejat, que s'oxida molt ràpidament amb l'aire o amb les aigües també. S'utilitza per fabricar les famoses bateries del mòbil, per exemple, de les tauletes, dels ordinadors portàtils o dels cotxes elèctrics. Aquestes bateries es carreguen més ràpidament, duren més i tenen una vida útil més llarga. També és vital l'emmagatzemament energètic de les energies renovables. Per exemple, l'energia solar, doncs, quan s'ha d'emmagatzemar per utilitzar-la, diguem, quan no hi ha sol, doncs les bateries solen ser de liti. Com s'extreu el liti? Doncs, bàsicament, en molts dels casos s'extreu excavant de roques que tenen aquest material, liti. Però també és molt habitual les salmorres. naturals, que se'n diuen. Per tant, l'aigua, que té una gran quantitat de sal, que a més de sodi i potassi, doncs té en aquest cas liti. Els països més productors del mineral liti són Austràlia, el primer de tots, en aquest, ha passat a davant de la Xina, Xile, important també, Amèrica del Sud hi ha un gran triangle, que en diuen un gran triangle del liti, on diuen que hi ha les reserves, el 85% del món de liti d'aquest en el planeta, i aquests tres, el triangle aquest, el formen Xile, Argentina i Bolívia. Dintre de Bolívia, us volia parlar un instant del famós Salar de Uyuni, que és la major reserva de liti del món, el que passa que no el que n'explota més, però sí que com a reserva ho és. Aquest Salar de Uyuni està a la cordillera dels Andes, és un desert, però és realment un llac. En l'època doncs, plujosa és això, un llac amb aigua salada on en vez de clor sòdic té molt contingut de clor de liti, i en l'època seca es pot recuperar aquesta sal, s'extreu, es fan pilotets, per dir-ho d'alguna manera, i amb camions s'extreu cap al lloc, a les plantes de tractament. Aquest Salar de Uyuni és molt famós, està situat a 3.600 metres d'altura, l'altiplà, diguem, de Bolívia, la cordillera dels Andes, i participa d'una de les 7 meravelles del món. El Dakar de l'any 2015 va passar pel Salar de Uyuni i va fer una volta en aquest salar impressionant, perquè quan està sec es pot estar per sobre, es podrà per sobre amb un tot terreny o fins i tot amb una moto. D'aquest salar de Uyuni l'extreuen, el liti l'extreuen de capes, podríem dir. O sigui, hi ha aigua, a sota hi ha una capa de llots, a sota hi torna a haver aigua, etc. I llavors, per bombeig, el porten a la superfície i allà el deixen assecar, se l'emporten els camions i el porten a tractar. Com es fa... Com s'obté el líquid separat? Perquè en l'aigua aquesta hi ha barrejat doncs, llots, hi ha barrejat altres sals, no? I clor. Doncs es fa per electròlisi. L'electròlisi en una cuba, es posen uns electrodes, un d'ells fa d'ànode i l'altre fa de càtode, com sempre, i en el ànode s'hi obté clor, perquè realment la sal que es porta a electrolitzar en aquestes cubes és clorur de liti, tal com a Cardona doncs, extreu un clor sòdic o a Súria clor potàsic, doncs aquí extreuen el clor de liti, i en aquesta electròlisi, diguem que hem dit que en l'ànode s'obté el clor, i en el càtode el liti. Per què és molt important el liti aquest? Oideu, una comparació. Si jo vull encendre una bombeta d'un watt durant una hora, quan les bateries eren de plom, les bateries no eren, són encara de plom, les dels cotxes encara, moltes són de plom, no totes són de liti, aquestes bateries de plom necessitaven 3,85 grams per encendre una bombeta, per fer la llum d'una bombeta. Si les faig servir les bateries en vez de plom de cadmi, que també s'han fet servir, en tinc prou amb 2,13 grams. Però si les faig servir de liti, amb 0,25 grams faig la mateixa llum que el plom amb 3,85 grams. D'aquí la gran diferència. Això és moltíssim al pensar en bateries grans. Aquí en poca quantitat doncs, és 10 o 12 vegades més, però no s'hi veu la gran importància que té. També cal dir que les bateries de liti, després quan es fabriquen, quan es fabriquen hi ha un ànode i un càtode, per dir-ho d'alguna manera, com sempre, amb les piles també, i en el càtode hi ha liti amb cobalt, i per tant també és molt important el cobalt dintre els països que en tenen per les bateries aquestes doncs, de liti-cobalt. I l'ànode de les piles de liti sol ser de liti i grafit. Quins països són els grans productors? Ja ho hem dit, doncs, Austràlia, Xile i el triangle aquest doncs, que formen Xile, Argentina i Bolívia. I grans importadors, doncs Europa és un dels grans importadors i no té liti, després veurem que es vol fer, bueno, que es pensa que podran aconseguir-ne amb una explotació a Càceres. Això en parlem una miqueta més tard. Doncs això, aquí a Espanya no hi ha ara actualment reserves de liti, però s'està pensant a prop de Càceres, a l'entorn natural de Val de Flórez, doncs que hi ha una reserva de liti important i que doncs es voldria explotar. Per què la gran importància del cotxe elèctric en les bateries aquestes de liti? O sigui, el liti com a bateria pel cotxe elèctric. Doncs, bueno, primer, avui dia el cotxe elèctric està molt patrocinat per Europa mateix, doncs s'apoya moltíssim. El cotxe elèctric, hauríem de dir que a l'hora de fabricar-se necessita molt menys matèries primes que els cotxes de combustibles fòssils normals, i per tant això és un avantatge, menys material a l'hora de fabricar-ho, menys avaries a l'hora de tenir el cotxe i de mantenir-lo, i a la vegada menys residus al final, no? La bateria del cotxe elèctric consumeix uns 30 quilos de primeres matèries durant tota la seva vida, mentre que un cotxe de gasolina o de gasoil, almenys durant la seva vida útil, s'ha calculat que ve a gastar entre 17.000 i 20.000 litres de gasolina. Això depèn del que es fa servir. Però si el fa servir un cotxe uns 10 anys amb uns 20.000 quilòmetres cada any, un cotxe de gasolina ve a gastar entre 17.000 i 20.000 litres de gasolina, mentre que el vehicle elèctric, doncs, al cap dels 10 anys de funcionament, hauria gastat uns 30 quilos, ja veieu la diferència, de primeres matèries com és el liti. Això és una gran millora també pel clima, pels residus que es fan, etc. Quan es tracta de les primeres matèries, doncs no hi ha comparació possible, i ja es veu, és un gran avantatge el cotxe elèctric. En la seva vida útil, doncs igual, no solament l'hora de construir-ho, sinó també la seva vida útil. I d'altres avantatges que pot tenir el cotxe elèctric avui dia, algun dia podríem dir que encara és una dificultat, que és car de compra, perquè fins que es faci la producció en sèrie i el preu doncs se baixi perquè se'n compri molt més, encara doncs el Nissan Leaf, el Citroën Zero, quins altres podríem dir, el Peugeot Ion, que són elèctrics, doncs el seu preu se'n ve entre 21 a 22.000 euros o cap a 30. O sigui, entre la franja entre 20 i pico i 30.000 euros, doncs que això és relativament car, podem dir. És barat de consum. El preu del litre de gasolina, anem-lo a posar a un euro, doncs el cost equivalent que seria amb l'energia elèctrica seria 0,30 euros, per tant gasta una tercera part aproximadament. L'autonomia sabem que encara és reduïda, es poden fer uns 160 quilòmetres, 200, no gaire més, excepte si és el Tesla que fa 600 quilòmetres i el Kia Niro doncs uns 450, cada vegada tendeixen a més autonomia, però encara és reduïda. El temps de recàrrega de la bateria també és un problema, si la vols recarregar del tot necessites ben bé 8 hores, per tant passar-hi tota la nit, encara que hi ha recàrregues ràpides de mitja hora o d'una hora. La velocitat no superior a 140-150 km per hora, que ja és molt, excepte el Tesla aquest que diuen que va fàcilment a 320. Per tant, aquí una primera part del liti i la seva aplicació en el cotxe elèctric, i continuarem parlant més del cotxe elèctric i de les seves, diguem-ne, avantatges en aquesta època de més utilitat cada vegada. We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore, what was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Still wonder why I can't move on just the way you
my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore.
El programa segueix, Ciència a l'abast de tothom, avui parlant del liti, un material en futur. Vistes les bases que hem posat ara la primera part del programa, de quin material parlem, doncs la seva importància és l'aplicació de les bateries de tot tipus, però ara amb el llançament diguem, del cotxe elèctric fa temps, encara molt més, però no solament d'això sinó de moltes altres tecnologies la bateria de liti és importantíssima. Passem a parlar de la possible extracció de liti a Càceres, l'única reserva que d'on hi ha coneguda a Espanya que valgui la pena i podria constituir el major productor d'Europa d'extracció de d'aquest metall del liti. El liti, que hem vist que era un material blanc, que a vegades s'obté amb salmorres doncs, de llacs, com el del salar de Uyuni, però també s'obté de roques. I aquí n'hi ha, se sap que en el subsol de Càceres hi pot haver una reserva important de liti, a uns metres de profunditat, que podria arribar a produir al final unes 15.000 tonelades d'hidròxid i carbonat de liti, que no és poc. Això per abastir cotxes 100% elèctrics o bé dels híbrids també. L'empresa Infinity Lithium lidera el projecte de l'extracció i calcula que podria abastir a uns 10 milions de cotxes elèctrics amb aquestes reserves que estem parlant. La matèria prima del liti és molt escassa a Europa i doncs, l'abundància més important, ja hem vist que era en el triangle de Sud-amèrica entre Argentina, Bolívia i Xile, moltíssim, però també Austràlia i també a la Xina n'hi ha. El govern espanyol hi està molt interessat en aquesta reserva i és conscient doncs, de que l'electrificació dels vehicles elèctrics anirà accelerant-se i, per tant, convindria que hi hagués alguna mina per poder-les treure, però després també una planta per processar-lo, fabricar-lo, podríem dir-ne. No en va, Espanya és el 9è productor mundial de cotxes i el 2è d'Europa. Per tant, la seva importància en el món de l'automòbil està ben assentada, no? La mina de liti d'Extremadura compta amb el beneplàcido, la bona visió, diguem-ne, podríem dir, del respaldo d'Europa, de la Unió Europea. És a San José Valdeflores, un projecte industrial que seria integrat, per tant, no solament seria l'extracció del liti, sinó que també després el processament, o sigui, el més potser tecnològic, la fabricació doncs, de les piles i bateries. El material s'extrauria en un procés industrial molt avançat i sense risc pel mig ambient, pel medi ambient. Es processaria amb una planta que s'hauria de construir a prop de Càceres, perquè això està a uns 3 o 4 quilòmetres de Càceres, per convertir-ho en hidròxid de liti, diguem, la reserva, la roca que extraurien. Les estimacions preveuen això, uns que es podrien subministrar, diguem-ne, reserva de liti per uns 10 milions de vehicles elèctrics gràcies al potencial d'aquesta explotació que s'ha comprovat, però que de moment encara no hi ha tots els permisos per tirar-la endavant, a San José de Valdeflores, a Càceres. Diguem que el govern està interessat perquè no en va, és molt complicat obtenir liti i obtenir bateries de liti, diguem, en el territori perquè han de venir de molt lluny. Fan aquí un càlcul, amb els estudis que hem anat llegint, que diu que una bateria de liti ben bé pot voltar pel món i arribar a fer més de 50.000 quilòmetres abans no estar a casa nostra. Veiem una mica el recorregut. El carbonat de liti, les sals de liti, avui dia es treuen a Xile, a Sud-amèrica, o a la Xina, o bé a Canadà, o tant molt lluny. Estats Units fabriquen normalment el que d'allà on s'extreu el ven als Estats Units, i aquí hi ha les fàbriques importants de tractar-ho per obtenir l'hidròxid i el carbonat de liti. Passa després al Japó, on fabriquen els càtodes de cobalt, o necessitem, diguem, aquest component pel càtode de liti, però que és liti-ió-cobalt, també. Les cèl·lules, doncs, hi ha una mica, o sigui, la bateria d'un cotxe és un contingut de cèl·lules, no és una cosa compacta i única, sinó que és una bateria de petites bateries, podríem dir. Això normalment s'ensambla a Corea del Sud. Finalment es passa a Estats Units per configurar i vendre i exportar tota la part, diguem, de negoci de l'exportació, passa a Estats Units, i d'Estats Units ve cap a Europa. Per tant, aquest recorregut que es parla d'uns 50.000 quilòmetres sembla ben bé que són veritat. Ho poden ser així en molts casos, vaja. És complexa la cadena de producció d'una bateria, no és fàcil. Espanya és el 2è productor de cotxes d'Europa, però no té cap fàbrica de bateries, i per tant la seva fabricació ha de començar doncs, per conèixer i aplicar un dels processos que es fa servir, que és extreure el mineral de la roca o de la salmorra, ja hem dit que hi havia aquests dos sistemes, convertir aquest mineral en hidròxid de liti o carbonat de liti a vegades, introduir els càtodes que contenen cobalt, i també el tanto que ull que el cobalt n'hi ha poca quantitat i per tant també és un material de reserva que no tots els països en tenen per descomptat, i finalment fabricar les cèl·lules i els paquets ensamblats perquè doncs vagin cap als diversos països on les plataformes de cotxes doncs, fabriquen el cotxe elèctric o el cotxe híbrid. El projecte de San José de Valdeflores a Cáceres pertany a una empresa que es diu Tecnologia Extremenya del Liti. Aquesta companyia està participada en un 75%, per tant, la gran majoria, per Infinity Lithium, que és una matriu, és una empresa australiana, i que el 25% restant és de Valoriza Mineria, que és una filial del grup Safir. Això per saber una miqueta doncs, qui portaria, qui faria anar els fils d'aquest tipus de bateries. Diguem que es volen, que s'espavila Europa per muntar també fàbriques de diguem, de cotxes, on la fabricació del liti és importantíssim, i aquestes fàbriques de moment s'està parlant, això és estratègica, que seran de crear de noves a Alemanya, a Hongria, a l'est d'Europa unes quantes, possiblement Anglaterra també, França, i que a Espanya, diguem, la reserva i la fabricació seria aquí a Cáceres, a San José de Valdeflores. Diguem que la quantitat que es calcula que es necessitarà de salts de liti en un futur no massa llunyà, fixeu-vos, hi ha unes taules, unes gràfiques que expliquen que l'any 2018 arribàvem a gastar uns 270.000 quilos de carbonat de liti, 270.000 quilos, una quinta part, diguem, d'una tona, i que l'any 2030 Europa creu que necessitarà 2.200 milions de tones de carbonat de liti, exactament, per la fabricació dels cotxes elèctrics, que en aquella època doncs, estarà molt més avançat que ara. I doncs, el càlcul d'això és multiplicar-ho, no sé, per més de 8, o sigui, 8 o 9 vegades d'aquí al 2030 la fabricació doncs, de cotxes i la quantitat de carbonat de liti per les bateries que es necessitarà. D'aquí un moment tornem a la part final ja del programa. Fins ara mateix.
Just smile. What do you know? It up.
doncs anem acabant el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Un programa que ha tractat sobre el metall que diria que quasi bé tothom tenim algun equip a casa que el fa servir. El liti, un material en futur. I l'acabem amb un parell de reflexions i també de novetats. La primera és que el projecte d'una planta d'extracció de liti a tocar Càceres, a San José de Valdeflores, que és el que hem estat explicant en tota l'estona, ha tingut i té molta contestació per part dels grups ecologistes. Justifiquen que el projecte tindria un gran impacte ambiental i també que podria afectar, perjudicar a la capital de Càceres pel turisme, que la té molt a prop. Igualment, la denominada ruta, l'autopista de la Plata, que va arrenca des de baix a Sevilla i va fins a Galícia, pràcticament. Igualment perilla l'àrea sensible de reserva de la biosfera que hi ha en els parcs naturals pròxims. Tot això fa que els ecologistes s'hi oposen. Diuen que habitualment les empreses mineres extreuen el mineral i posteriorment abandonen la zona per abandó de l'activitat, per fallida, per molts motius. I després ningú es preocupa de la restauració de l'àrea afectada per l'explotació. I això sol ser una realitat com un temple. Aquesta preocupació pel projecte de liti ha fet posicionar el govern espanyol. I aquests darrers dies, però molt darrers, abril, primers de maig, hi han hagut novetats. El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, amb la ministra Reyes Maroto, han sortit al pas d'aquest afer, podríem dir-ne. I el titular que han sortit en alguns diaris és que Espanya tindrà una fàbrica de bateries. La fàbrica inclourà unes mines de liti on s'extrauran la zona de Càceres, no concretament a San José de Valdeflores, sinó a Las Navas, les mines de Las Navas que han sigut explotades a l'antiguitat, i encara es trauran més minerals que el liti amb uns jaciments que hi ha a Aigua Blanca, tot no gaire lluny de Càceres Badajoz, tot el sud, diguem, d'Espanya. Però possiblement no serà tan a prop de Càceres, doncs això, perquè la capital aquesta és reserva de la humanitat i per tant, de turisme de la zona extremenya important. S'extraurà el liti de les mines i es muntarà una fàbrica de cost superior a 1.100 milions, segons les reflexions del Ministeri, creant més de 1.600 llocs de treball i possiblement inclourà també una fàbrica de càtodes per preparar les cèl·lules de les bateries i on farà falta també el mineral cobalt, com ho hem dit en al llarg del programa. Aquest projecte es diferencia de la planta, això ens és important per nosaltres, de la planta de bateries que s'instal·larà amb un consorci públic-privat entre la SEAT i Iberdrola, i que segons el govern estaria a prop de Martorell. Per tant, ja últimament també se n'ha parlat d'una fàbrica de bateries de cotxe pel cotxe elèctric de la SEAT, i doncs sembla que hi ha un acord entre SEAT i Iberdrola perquè això sigui possiblement a Martorell. Què més podríem comentar sobre això? Pues, aquesta no hi ha tantes referències, de la d'aquí de Martorell, i s'ha d'acabar de, diguem, de polir el tema. Acabem el programa d'avui doncs, dient que sobre el liti, un material en futur, que l'hem titulat, qui no té algun equip a casa que funcioni amb bateries de liti? És important perquè ha entrat ja a les nostres llars àmpliament. El mòbil, la tauleta, les aspiradores, el tallagespes, el robot de cuina o el robot pel jardí, una treballadora, etc. Podríem anar anunciant equips i equips, doncs que el patinet elèctric, per exemple, i si no, el que té o pot tenir un cotxe elèctric o híbrid, que les seves bateries són també de liti. Per tant, molt important aquest mineral de cara al futur, i hem fet avui una explicació de les propostes que hi ha per tot Espanya, que passen per Extremadura, i també doncs, de què sembla que hi ha una proposta, doncs, perquè un consorci públic-privat vinculat a SEAT, a Iberdrola, doncs faci una fàbrica de piles de bateries de liti a prop o a Martorell. Per tant, sembla que els governs es posen les piles, mai més ben dit, perquè el nostre país tingui possiblement extracció de liti, allà on n'hi ha, Extremadura, i plantes d'assemblatge de piles, potser també a Extremadura, però possiblement també a prop de casa, a Martorell. Crec que són molt bones notícies que avui dia escassegen, i doncs no hi ha, per la meva part, més que donar un molt bon dia a tothom, bona setmana, i ens retrobem dintre d'un mes amb més ciència a l'abast de tothom. Gràcies per escoltar-nos.